Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El secretari de la vicepresidència Muriel Junqueras, Josep Maria Jové, ha declarat aquest matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva suposada participació en els preparatius de l'1 d'octubre. Ha estat una declaració breu perquè Jové només ha respost a la seva advocada. No ha contestat, per tant, ni les preguntes de la Fiscalia ni de les de l'acusació popular que exerceix Vox. Jové, a més, s'ha negat a fer una prova cal·ligràfica que volia practicar la jutge instructora Maria Eugènia Alegret per contrastar si la seva lletra coincideix amb la de les anotacions a l'agenda Moleskine. El Baix Gaià viurà aquesta tarda la primera mobilització contra les barreres instal·lades a la rotonda d'accés a l'AP7 des de Torredembarra. La previsió és que a partir de les 6 de la tarda es talli la carretera N340 fins a arribar al punt d'accés a la torre. La protesta durarà unes 2 hores. On a la torre, Josep Sánchez?
L'Associació de Veïns de Brises del Mar, Altafulla, és qui ha promogut aquesta protesta, que també es repetirà el 14 i el 21 de juny. En els últims dies, aquesta iniciativa ha tingut una gran repercussió a través de les xarxes socials. Els convocants denuncien que les barreres instal·lades per obligar els camions a desviar-se per l'autopista suposen un greu problema de seguretat. De fet, recorden que en els 11 mesos que porten instal·lades ja hi ha hagut 2 accidents mortals. José Ángel Medina és un dels membres de l'Associació de Veïns Brises del Mar.
Y el problema que tenemos no solamente es por los 2 kilómetros, es la inseguridad, porque ya sabéis o os habéis informado de que han habido 2 accidentes con víctimas mortales, y claro, el trayecto de aquí a allí para llevar los niños, para todo, pues es una inseguridad pues a tope. Entonces, claro, ya nos tenemos que movilizar a la fuerza.
La instal·lació d'aquestes barreres per part del Ministeri de Foment obliga el trànsit procedent de la P7, la Nacional 340 en sentit sud i la T214 des de la Riera de Gaià a fer una volta de més de 2 quilòmetres per accedir a Torredembarra o per agafar la Nacional en sentit Barcelona. S'espera que la mobilització provoqui importants problemes de circulació per la coincidència amb l'inici d'un cap de setmana llarg, ja que Barcelona dilluns és festiu.
I a Sabadell reflexionen sobre el fet de convertir els carrers en zones per a vianants. Consideren que no és suficient per donar un impuls a les botigues i negocis de restauració. Ho posen de manifest a través de l'últim informe de l'Observatori de Centres Urbans, encarregat per la Fundació Comerç Ciutadà. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Bona tarda. El coordinador de l'Observatori de Centres Urbans i gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, assenyala que es té una visió equivocada, que els canvis urbanístics són la clau dels negocis.
Aquest mantra de carrer peatonal, èxit, es pot posar entredit en aquests moments, almenys amb l'experiència i les dades, perquè les dades al final són fruits de l'experiència, posen entredit teories molt establertes, mantres molt explicats. Ara bé, aquí la gran pregunta és, què és abans, l'ou o la gallina? És a dir, si jo tinc un carrer comercial i el peatonalitzo, funcionarà? Segurament que sí, perquè el fet ja es produïa abans de la intervenció. Si jo tinc una zona fluixa, desertitzada, i dius, no, és que la faré peatonal i això la farà florir de cop, això és un repte titànic.
Un exemple d'aquesta situació seria l'entorn del mercat central per a vianants des de fa anys. En aquest sentit, Obradors insisteix que cal acompanyar els canvis urbanístics de projectes de gestió a mitjà o llarg termini.
La crònica des de Sabadell posa punt final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Preocupació, molta preocupació a les entitats socials davant d'un cas d'extrema gravetat que, de confirmar-se, pot canviar el mapa dels serveis socials i a les persones d'aquest país. És tal la gravetat que a 4:45 de la tarda està convocada, la FAPAC ha convocat una roda de premsa, una trobada, per explicar exactament el que preveu el govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, aprovar si ningú evita i que pot, repeteixo, pot canviar el mapa dels serveis del nostre país. Ho hem conegut per la FAPAC. Fa una estona la Marea Blanca el món de la sanitat s'ha sumat en aquesta preocupació i a la denúncia del que ara mateix us expliquem. Lidón Gasull és la directora de la Federació d'Associacions de Pares i Alumnes de Catalunya. Lidón, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Què és el que pretén aprovar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat?
Bé, el que tenim sobre la taula és una llei que pretén blindar l'externalització dels serveis bàsics, com poden ser salut, educació i altres serveis com la dependència. No? També inclou alguna cosa de serveis penitenciaris. I bé, això suposa, no?, un abans i un després, perquè en els codis que s'especifiquen dels diferents serveis dintre de salut, dintre d'educació, que es pretenen externalitzar, són serveis que a dia d'avui encara no s'havien externalitzat. N'hi ha uns que ja estan externalitzats, però d'altres que no, no. I, per tant, això significa un abans i un després en la forma de concebre i entendre la garantia d'aquests serveis que afecten directament a drets fonamentals bàsics com són la salut i l'educació.
Clar, perquè tots ho entenguem, significa que, per exemple, els monitors de les escoles, els monitors del menjador, de les extraescolars, la gent que està ajudant a la gent, a les persones grans o a les persones dependents, fins i tot parlaves de serveis penitenciaris, convertim aquesta feina en un negoci, on un seguit d'empreses el que voldran és guanyar diners.
Exactament. És veritat que hi ha una tendència, no?, en els últims anys d'anar intentant externalitzar serveis, però és que ara ens trobem en què el que s'està externalitzant és tot el servei. Nosaltres, no?, que és la part que més ens afecta, és l'educació, no?, i veiem com es parla d'externalitzar el servei d'ensenyament preescolar. Això significa el P3, el P4 i el P5. Significa que podem estar tenint en un futur immediat escoles públiques de gestió privada. Estem parlant dels serveis d'educació especial, és a dir, ara que estem, no, amb la lluita de l'educació inclusiva, de que tots els nens han d'anar a la mateixa escola pública i que no s'han de fer diferències, estem parlant que aquests serveis d'educació especial també es podran externalitzar. Estem parlant de que n'hi ha un que es diu serveis escolars diversos, vol dir ja que qualsevol cosa que tingui a veure amb serveis escolars hi haurà la llibertat de poder-la externalitzar. També els serveis d'ensenyament per adults i el que ja, d'alguna forma, és una cosa que a nosaltres ens va deixar bastant, bastant sorpresos, que també són els serveis de tutoria, no? Per tant, podríem estar davant de que els tutors podrien ser contractats per empreses privades dintre d'escoles. Pel que fa al tema del menjador i del temps de migdia i de les activitats extraescolars, aquí el canvi és diferent. Aquí passem de que hi havia altres modalitats en les que es podia subministrar aquest servei, que eren mètodes no contractuals, com poden ser el conveni, i que ara passen a blindar-se, només es podran gestionar per contractes públics. Per tant, el que posem, no, al centre és que qualsevol d'aquest servei, l'important és que ha d'haver un benefici econòmic per tercer.
De fet, aquí el que diuen les formacions polítiques és que això és una directiva europea de compliment i que, per tant, no hi poden fer res. De fet, en la pròpia directiva europea, i llegiré textualment, diu: «Ninguna disposición de la presente directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos públicos en el sentido de la presente directiva». És a dir, que la directiva no obliga a ningú a fer-ho, si ells tenen la voluntat de prestar-los ells mateixos.
Exactament. La directiva, justament, el que se centra és en altres tipus de contractacions, sobretot a contractacions d'obres, construccions d'edificis, etc. I just el que posa com a excepció i el que diu que els estats membres de la Unió Europea tenen un gran marge per gestionar els serveis a les persones, perquè entenc que alguns ho fan via gestió directa i que poden utilitzar també fórmules no contractuals, com et deia, no? Com podria ser el conveni. Creu Roja dona molts de serveis sense treure'n un rèdit econòmic. Clar. I allà on no arriba l'estat espanyol, molts cops està arribant la Creu Roja, hi ha uns convenis i no hi ha un benefici ni un lucre per ningú. I mentre l'estat, no, la comunitat autònoma, l'administració no pot arribar, ho gestiona una entitat sense ànim de lucre. I per tant, el benefici econòmic no forma part de la prestació d'aquest servei.
Ara teniu previst, abans de la roda de premsa, reunir-vos amb la CUP, que de fet és l'única entitat política que s'ha mostrat contrària a aquesta normativa.
Sí, de fet, nosaltres des de la FAPAC, quan vam tenir ja fa molts mesos, que portem intentant explicar a la ciutadania, als mitjans de comunicació i a la resta de forces polítiques el que significa aquesta llei, els únics que es van pronunciar en contra realment d'aquesta llei és la CUP. La resta de partits polítics que havien fet en les reunions que havien mantingut en la FAPAC, que havien fet algunes crítiques de que hi haguessin alguns serveis com els que et deia, no?, els serveis d'ensenyament preescolar o inclús el menjador escolar o els serveis escolars diversos, és a dir, que hi haguessin serveis tan amplis en tot cas, es van mostrar crítics, però a dia d'avui, no?, estan amb la negociació de la norma i estan tot intentant a veure què poden arribar a aconseguir. Llavors, d'alguna forma, nosaltres només veiem que només un grup parlamentari s'oposa a l'aprovació d'aquesta norma. També és veritat que hem de veure finalment quin acord, no?, acaba sortint i què és el que s'acaba portant al ple del Parlament ara a finals de juny.
De moment és un avantprojecte de llei, però ja ha aixecat totes les alarmes. Nosaltres estem parlant ara amb la directora de la FAPAC, la Lidón Gasull. També hem rebut comunicat de Marea Blanca que s'afegeix i que es mostra en la mateixa línia una absoluta preocupació, indignació i bé, tot el que pugueu imaginar-vos davant d'aquest avantprojecte de llei, que a més és molt curiós perquè s'ha portat soterradament, és a dir, sense massa informació, i que fins i tot el nom porta confusió, no? Avantprojecte de llei de contracte de serveis a les persones, no? Una mica sense donar massa pistes.
Totalment. I de fet és que porta molts mesos a sobre la taula. Nosaltres ens vam assabentar molt de rebut, però estava passant tot el tema dels menjadors escolars. Nosaltres veiem una insistència molt gran que deien que jurídicament el menjador escolar només es podia gestionar via contractació pública i a nosaltres ens estranyava perquè la normativa permetia, per exemple, el conveni, com s'està fent a molts llocs, que és una entitat sense ànim de lucre, com poden ser les AMPA, però podrien ser altres tipus d'entitats, no necessàriament l'AMPA, que no busquen un rèdit econòmic en la prestació del servei, que ens deien que no, que jurídicament això no podia ser. Llavors nosaltres vam començar a indagar com no pot ser la normativa que tenim sobre la taula i llavors ens vam posar sobre la taula aquesta llei, que primer ens la veníem com que ja era una llei que sí o sí l'havíem acceptat i llavors va ser quan vam començar a analitzar-la i ens vam trobar que la cosa era més greu del que a priori podríem arribar a imaginar, que no es tractava només de blindar el menjador escolar i les activitats del temps de migdia via contractació pública, sinó que es tractava d'externalitzar tota una sèrie de serveis bàsics, no?, que suposen un abans i un després. I després, jo volia aprofitar per dir que, a part de que tots aquests serveis es poden gestionar, com he dit abans, amb altres modalitats no contractuals, que no significa que cap empresa ni cap entitat pugui tenir un rèdit econòmic, és que el més important és que en lloc de que els partits polítics en representació al Parlament es posin d'acord per intentar blindar que aquells serveis que a dia d'avui encara no s'han externalitzat no es puguin externalitzar, com són gran part dels serveis d'educació i part dels serveis de salut, en lloc de intentar-se posar d'acord per blindar això, el que fan és intentar posar-se d'acord per tothom tenir, no?, una quota de poder en aquesta externalització. I realment això és el que creiem que és més preocupant, que totes les forces polítiques, a excepció de la CUP en aquest cas, hagin d'alguna forma desistit d'intentar lluitar per garantir el servei de forma directa, que és l'única forma que realment hi ha per garantir drets fonamentals, ja que el component econòmic No entra.
En tot cas, que sapigueu que a 4:45 de la tarda hi ha previst una roda de premsa on s'explicaran totes aquestes coses i que a partir d'aquí ja prevec que les properes setmanes seran intenses, informativament parlant i reivindicativament parlant. Lidón, deixem aquest fil de comunicació obert, estem en contacte i davant de qualsevol novetat ens en parlem, d'acord?
Moltíssimes gràcies per
atendre'ns. A vosaltres. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Lidón Gasull, directora de la FAPAC, posant-nos damunt de la taula una de les qüestions més importants de les quals segurament se'n parlarà al llarg de les properes setmanes. No vull avançar més perquè d'aquí una estona parlarem amb ell, però també us avanço que en clau educativa la FAPAC acaba de demanar la dimissió del conseller Bargalló, la dimissió del... Ai, la FAPAC, perdó, USTEC, USTES, FAPAC és el que acaba de penjar. L'USTEC Estès acaba de demanar la dimissió del conseller d'Educació, el conseller Bargalló. Espero poder connectar d'aquí uns minuts amb en Ramon Font perquè ens en faci 5 cèntims, però aquest matí està sent un matí intens. Ben trobats, arrenquem aquest far de divendres. Saludo en nom dels meus companys, en Juanjo López, en Joan Bosch i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins a les 7, com cada tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I malgrat ser un dia calent, avui s'ha llevat fresc. I és que les temperatures han estat una mica més baixes que no pas les de principi de setmana. En tot cas, és l'Ester Batalla qui ens avança, que ens espera meteorològicament parlant de cara al cap de setmana. Ester, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha arribat el moment de conèixer la situació marítima durant aquests propers dies. De fet, avui la jornada acabarà amb molta tranquil·litat. Àrees de marejol fins al vespre. A partir de les hores, la mar anirà mica en mica encalmant-se durant aquesta propera nit. I, de fet, durant la matinada, amb vent fluix i variable i domini del terral al litoral, s'espera en conjunt una mar molt encalmada. Malgrat tot, de cara a demà hi ha novetats perquè s'imposarà el vent de component est al litoral. En alguns casos hi haurà xaloc, però en conjunt aquest vent de component est dominarà al llarg de pràcticament tota la jornada, tret del nord de Cap de Creus, on hi haurà tramuntana amb alguns cops forts, especialment fins a mig matí. A partir de migdia també, però, girarà a component est. En conjunt, aquest est tendirà a alterar l'estat marítim una mica i parlarem ja d'àrees de maró entre mig matí i fins a la nit, especialment al sector central del litoral. A més, amb mar de fons que durant la tarda podrà arribar fins a la costa del Delta de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. Vinga, doncs, i l'actualitat del dia precisament comença amb clau educativa. Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda.
I és que hi ha hagut, de fet, hi ha una vintena de famílies que s'han tancat al Consorci d'Educació de Barcelona amb l'objectiu d'exigir places públiques.
La plataforma Pro Educació Pública de Proximitat de l'Eixample havia convocat per aquest mateix migdia una concentració davant el Consorci per tal d'exigir respostes a les demandes de les famílies afectades. En total, 130 famílies encara estan pendents fins al dia 11, de fet, de saber on han admès els seus fills. Des del Consorci d'Educació de Barcelona ja han explicat que a 43 d'aquestes 130 famílies se'ls hi assignarà d'ofici alguna plaça de P3. Una decisió que van comunicar ahir a la tarda els representants de la plataforma Proeducació en una reunió que van mantenir. D'aquesta manera, d'aquestes 130, 88 s'han acollit a aquesta ampliació de matrícula, sí. I a les 43 restants, com dèiem, se'ls hi assignaria una plaça a partir del criteri de proximitat. Per tant, sense tenir en compte el parer de les famílies. La plataforma, evidentment, doncs, s'ha mostrat descontenta amb aquesta decisió i lamenta que no hagin acceptat cap de les propostes per tal de revertir aquesta situació que s'està vivint. És per això que, com dèiem, ara mateix estan tancats dins del Consorci.
És al·lucinant que els pares no puguen ni decidir on volen portar els seus fills. És brutal que l'administració digui, bueno, ja els donarem una plaça, com si parlessin de mercaderia. Estan parlant del més important que tenen aquestes famílies, que és l'educació dels seus fills, i els hi assignen per proximitat. Bueno, lo que te queda más cerca. No, el currículum o no el projecte que més t'agradi. Ho trobo d'una indignitat...
Sí, estem tenint un final de curs complicat.
Potser sí que hauríem de començar a pensar en donar pas a algú altre, no? Bueno, no ho sé. Ara ens ho explicarem. Isabel, no marxis, estem la tarda en contacte.
Sí, sí. Lamentablement no marxo.
No, lamentablement, sí, és un plaer estar al Far. Més coses, un informe de l'Agència Europea de Medi Ambient cataloga una platja de l'Escala, atenció, una platja de l'Escala com platja insalubre. Cristina.
La platja Rec del Molí de l'Escala, on la insalubritat de les seves aigües es concentra sobretot a l'extrem sud, on es troba la desembocadura d'un canal de rec amb una contaminació d'origen incert. Tot i això no significa que la zona de bany no sigui apta. Segons l'Agència Europea de Medi Ambient, la mala qualitat de les aigües d'aquesta platja es remunta al 2016, quan la van qualificar de suficient en aquell moment. Enguany la qualificació és d'insuficient degut a que s'han agafat els resultats dels últims 4 anys i s'ha fet la mitjana. L'Agència Catalana de l'Aigua està fent anàlisis per determinar la procedència de la font de contaminació i definir les mesures que s'han de prendre. Segons les seves investigacions, no hi ha cap punt de la xarxa de sanejament que estigui sense connectar i tots els càmpings de la zona també estan degudament connectats. L'any passat l'ACA ja va confirmar que aquest és l'únic punt de control de tot Catalunya on s'ha comprovat que la qualitat de l'aigua de bany és insuficient i una possible teoria és que hi hagi algun problema en un punt concret de la xarxa de clavegueram que no estigui connectat i que provoca algun tipus d'abocament al medi natural.
I han hagut de confinar els alumnes i els professors d'una escola d'Abrera al Baix Obregat per un possible episodi de toxicitat. Ivan.
Donada aquesta situació, Protecció Civil ha activat preventivament l'alerta del Pla d'Emergència Exterior del sector químic de Catalunya. Segons el sistema d'emergències mèdiques, haurien 4 persones afectades per molèsties als ulls, però no es té constància de cap afectació personal greu. L'alerta s'ha activat arran de la mala olor provinent d'una empresa de neteja de cisternes de productes químics propera a aquesta escola. A hores d'ara s'està verificant la possible toxicitat d'aquests gasos, tot i que els bombers han revisat les instal·lacions i han confirmat que no hi ha cap tipus de fuga.
I encara al Baix Obregat, diversos municipis s'han rebel·lat contra l'ampliació de l'abocador de Can Mata.
El darrer municipi en oposar-se a l'ampliació d'aquest abocador ha estat Esparreguera. Fa temps que la ciutat conviu amb aquest equipament, però el projecte de creixement de l'abocador ha estat el detonant perquè els veïns i l'Ajuntament es rebel·lin davant d'aquest pla. L'alcalde en funcions d'Esparreguera diu que sempre han estat en contra d'aquest abocador, un equipament que, segons expliquen, hauria d'haver tancat l'any 2011, però el seu tancament finalment es va allargar. Ara es vol obrir una nova fase d'explotació d'unes 17 hectàrees i convertir l'abocador de Can Mata en el més gran de Catalunya. Això significa que l'equipament continuaria treballant fins al 2041. Davant d'aquesta situació, els veïns afectats han creat la plataforma pel tancament de l'abocador de Can Mata i també han impulsat una recollida de signatures. Per la seva banda, des dels diferents ajuntaments afectats també han presentat al·legacions davant de la Generalitat i en el cas concret de Masquefa han denunciat que les obres han començat sense que el projecte estigui aprovat definitivament. La Generalitat, en canvi, i nega que les obres s'hagin iniciat i expliquen que han tret la vegetació de la zona per un moviment intern de terres i no pas per feines d'ampliació.
IADIF està desenvolupant un estudi funcional i de demanda de viatgers sobre la possible estació intermodal de l'aeroport de Reus. Daniel.
Els resultats d'aquesta anàlisi permetran valorar la viabilitat de recuperar o no el projecte que va quedar aparcat ara fa 10 anys i que estaria dins del traçat del corredor mediterrani. La construcció d'aquesta estació central és una de les prioritats consensuades entre la Generalitat i els principals alcaldes del Camp de Tarragona i també és una reivindicació històrica del teixit econòmic i empresarial. El projecte inicial es va arribar a adjudicar l'any 2009 per uns 54 milions d'euros, però va quedar aturat amb la crisi. Per aquest motiu, alguns agents implicats acceptarien una solució més austera, com podria ser un baixador. L'estudi forma part dels objectius fixats per la Comissió de Coordinació que formen a Foment, el Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de les principals ciutats de la Costa Daurada.
I ha mort, malauradament, un turista britànic a la Ràpita en desplomar-se a la via pública. Judit.
Sí, un ciutadà britànic de 62 anys ha mort aquesta matinada a Sant Carles de la Ràpita en caure desplomat a la via pública. Els Mossos d'Esquadra han descartat qualsevol indici de violència o criminalitat i fonts de la investigació indiquen que s'havia tractat d'una mort accidental al xocar el cap contra el terra. La policia catalana ha rebut l'avís a les 3 de la matinada i han trobat la víctima a la plaça del Coc de la població marinera. El finat anava acompanyat per altres dos ciutadans britànics. Per degut al seu estat d'embriaguesa en el moment dels fets, la policia no ha pogut extraure cap declaració. De moment s'està investigant per esbrinar les causes de la mort.
Doncs veurem finalment què és el que decideix la policia i sobretot com determina que s'ha produït aquesta mort d'aquest turista al mig de la via pública. Moltes gràcies, Judit. Fins després.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I ara arribarem a 4:45 de la tarda. De fet, a 4:45, pocs minuts més enllà, parlarem amb el secretari general de l'Ustec Estès, en Ramon Font, per saber els motius pels quals han demanat aquest mateix migdia la dimissió del conseller Bargalló. Hem de fer també un avanç a totes les activitats esportives que es duran a terme aquest cap de setmana al nostre país. I recordeu que estem en el Dia Internacional dels Oceans i que això, de fet, estem en el cap de setmana del Dia Internacional dels Oceans. De fet, s'han organitzat moltíssimes activitats i de fet, nosaltres el que farem serà, més enllà de les 5 de la tarda, poder parlar-ne amb gent que ens faci una anàlisi de com està i en quina situació es troben els nostres oceans. Així que no marxeu, perquè després de 4:45 seguim aquí al Far.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
We'll be right back.
3 quarts de 5.
Moment aquesta hora de la tarda per fer un avanç de les activitats esportives que hi ha previstes per aquest cap de setmana arreu del territori. No n'hi ha gaires, no és un cap de setmana que diguis molt, molt, molt intens, però bé, en tenim unes quantes i per això les repassem. Si us sembla, comencem. Empezamos por el zona del Delta del Ebro. Nos vamos a la zona de la Ràpita, Judit.
D'Amposta. Els remers del Club Nàutic d'Amposta ja ho tenen tot a punt per disputar el Campionat de Catalunya que se celebra aquest cap de setmana a Banyoles. En total són una vuitantena de remers els que competeixen en aquest campionat i competiran en totes les categories des d'alevi fins als veterans. Aquesta tarda comencen les eliminatòries d'algunes de les modalitats i demà dissabte se faran les altres eliminatòries. Les finals seran el diumenge i des del club busquen estar entre les primeres posicions. Ens ho explica l'entrenador del Club Nàutic d'Amposta, David Morales.
Los objetivos ya en embarcaciones bones que aspiran en las primeras posiciones y después al final del campeonato puntuación se fa el ranking final de clubs. Nosotros l'hem passat vam ser tercers, l'hem passat a guanyar a Tarragona, porta anys guanyant Banyoles, nosotros vam ser 7 anys consecutius el millor club de Catalunya. La veritat que està molt igualat.
En total competiran 500 remers de tot Catalunya, un dels campionats amb més participació dels darrers anys. I a nivell de club, el Club Nàutic d'Amposta lluitarà per quedar entre els primers, entre els tres primers, tot i que asseguren que el gran favorit del campionat és Banyoles.
I tenim l'Open d'Espanya J70 a la Summer Costa Brava Series del Club Nàutic L'Escala. Cristina.
Aquesta competició puntuable per determinar el combinat espanyol que participarà al Mundial es portarà a terme des d'avui i fins diumenge disputant un total de 9 proves al Club Nàutic L'Escala. Una vintena de tripulacions de tot el país, entre elles les de José María Torcida de Santander, un dels líders de les Villalles Spring Series de Vigo, o la de Lluís Albert de Mallorca, guanyadors de la passada Barcelona Winter Series del Real Club Nàutic de Barcelona, estan competint a la Mar d'Empúries, que hem de dir que des del balcó de Ràdio L'Escala estem veient les veles al mar. Pel que fa a la base J70 local, comptarà per la seva banda amb tres embarcacions representants encapçalades pel Nàutic Escala 3, amb Gerard Marín com a patró, vencedor del Campionat de Catalunya de J70 2018. Ahir ja es van fer els registres de competició i el diumenge a la tarda es donaran a conèixer els guanyadors a l'entrega de trofeus. Aquesta és la tercera prova de la J70 Summer Costa Brava Sèries de les 6 que es disputaran. La prova reina de la J70 es posarà en joc a Torquay, al Regne Unit, entre el 24 i el 26 d'agost.
Per tant, competició ja en marxa i celebrant-se, que és el que passa de vegades, que les deixem per dissabte, diumenge, es produeix algun canvi de temps, algun excés de vent, i s'acaben endarrerint o fins i tot posposant. Aquesta podeu veure perfectament que s'està duent a terme, s'està celebrant, per tant, si algú li ve de gust i li agrada aquest tipus d'activitat esportiva, doncs que s'apropi, que podrà gaudir dels regatistes. Gràcies, Cristina.
Fins ara.
A reveure. I a la Costa Daurada toca parlar de la recta final de la final de la Copa del Món a Marsella, amb el tàndem del cambrilenc Jordi Xammar i el gallec Nico Rodríguez a la segona posició de la general en 470. Daniel.
Sí, des de dimarts el tàndem olímpic de 470 està competint en aquestes aigües franceses amb una brillant actuació. Van començar el campionat sent líders, però hi van perdre aquesta plaça quedant en segona posició, que mantenen de moment avui divendres a l'espera de finalitzar l'última de les proves de la jornada. Demà dissabte finalitzaran les rondes de classificació i els millors equips s'enfrontaran diumenge en la Medal Race. Xammar, regatista del Club Nàutic Cambrils, ja té assegurada l'entrada a la final, però haurà de lluitar amb el seu company d'equip per consolidar la posició o aspirar fins i tot a recuperar el primer lloc del podi.
Doncs aviam si té sort i recupera aquest primer lloc del podi i fa un bon paper. I mira, si fa un bon paper, li farem una entrevista.
Bueno, bon paper el tenim assegurat, en segona posició també, però bueno, sempre...
Bueno, a veure,
jo... El primer lloc sempre és millor, no?
Jo sóc dels que pensa que si has d'anar, ja que vas, guanya, saps?
A per totes, exacte.
Home, i tant. Vinga, gràcies, Daniel, fins després.
Fins ara.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. el destacat de la jornada.
Doncs a complementar l'inici del programa, de fet us ho dèiem, més enllà d'aquest contacte, d'aquesta reunió que s'està duent a terme, si tot va bé ara, entre la FAPAC i la CUP i la roda de premsa de les 6, el sindicat Ustec Estès ha fet pública un comunicat on demana la dimissió del conseller Bargalló. I és que aquest matí han tingut reunió i, evidentment, com podeu d'alguna manera pensar, no ha anat bé la reunió, deduir. No ha anat bé la reunió, no només no ha anat bé, sinó que ha anat molt malament. El comunicat el tenim aquí damunt de la taula i el volem comentar i explicar amb el secretari general de l'Ustec Estès, amb el portaveu nacional de l'Ustec Estès, en Ramon Font. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Amb un comunicat dels més durs que hem llegit darrerament per part de la comunitat, mesos per la comunitat educativa, acuseu el conseller d'actitud antidemocràtica, d'utilitzar excuses de mal pagador i de manca de sensibilitat envers l'ensenyament públic. Per tots aquests motius i molts més que exposeu, acabeu considerant que el seu pas per la conselleria és decebedor i en demaneu la dimissió.
Sí, de fet, avui ha estat una mica la gota que ha fet passar el got, perquè se'ns han presentat a la mesa amb una proposta d'acord de govern per fer una nova retallada als majors de 55 anys, perquè si no fessin aquest acord de govern tindrien dret l'1 de setembre a reduir dues hores lectives. En un moment en què l'Organització Mundial de la Salut està parlant del burnout, no?, com una malaltia laboral, que es faci en el professorat més sensible, que estem parlant de 18.000 persones, se'ls treia aquest dret a reduir dues hores lectives quan podrien aportar amb altres aspectes doncs la seva experiència i no haver d'estar tant a primera línia i per tant poder atendre més hores a l'alumnat, doncs una mesura que per estalviar-se 10 milions, que sembla molts diners, però amb el pressupost de la Generalitat és molt poc, doncs per estalviar-se 10 milions han fet una nova retallada quan portem 6 anys de creixement econòmic, i la veritat és que sembla gairebé una mostra de sadisme institucional, de tatxerisme. Avui els hi hem dit a la mesa, els hi hem dit de tot, perquè realment ha estat decebedor. I llavors, clar, doncs, en el comunicat, lògicament, tot el memorial de greuges, que si s'han fet coses per nosaltres han estat negatives. I no hi ha cap millora. Aquest curs començarà com el curs que va començar planificat per l'administració del 155. És que havien de fer un govern efectiu i resulta que no han fet res. O sigui, portem un curs, un altre any perdut. És que, clar, si fos el primer, però és que és un altre any perdut.
De fet, feu un escandall, feu un resum de les moltes reivindicacions que darrerament s'han anat fent. Nosaltres aquí al FAR les hem anat coneixent i, clar, poseu damunt de la taula tota la problemàtica de la formació professional i, per cert, també la dimissió del Joan Lluís Espinós, no?, que ha estat el director general d'aquest ENS. Fins i tot deixant córrer la sospita de corrupteles internes en el cas de la formació professional. La manca de recuperació de poder adquisitiu dels professors, la reducció de personal... Hi ha tot un escandall de totes les situacions que realment fan veure que la situació de l'ensenyament en aquest país a dia d'avui, i amb vistes al que a l'inici del curs escolar està en un dels nivells més baixos.
Sí, és que a més hi havia una certa esperança. Quan ens van demanar l'opinió, quan nomenen el conseller, vam dir, bé, és una persona que sap de què parla, és una persona que té una gran experiència política, i la veritat és que a l'hora de la veritat o no ha sabut o no ha pogut fer que el govern reaccioni i desperti, i en el document que ens envien avui a la mesa és que el senyor Bargalló demana al govern que faci un acord de govern que retalli aquest dret que tenien els majors de 55 anys. Llavors dius, a veure, que és que no saps convèncer en Pere Aragonès, que no el vols convèncer, o què és, perquè l'experiència política i tot el teu bagatge no t'està servint per fer el que toca, que és millorar l'educació del país, no? I aquest és el tema. A la formació professional, clar, hi va haver una assemblea de professorat d'FP en presència de tots els sindicats i van treure un comunicat conjunt perquè cessessin a Joan Lluís Espinós, perquè ara doncs, fa una reforma del currículum de l'FP profunda, veníem de 5 anys de formació professional, ara seran 2 anys en el centre, 2 anys a les empreses, això és que facin el grau 20 i superior, la qual cosa el que fa doncs, és que no hi hagi una formació integral de l'FP, perquè malauradament en aquest país les empreses no es dediquen a fer aquesta formació integral en l'alumnat com puguin fer altres països. I, per exemple, doncs, un de l'hostaleria es pot tirar fent còctels doncs, tot l'any de pràctiques, quan en realitat li haurien d'ensenyar a servir taules, li haurien d'ensenyar a preparar aperitius, a obrir ostres, a coses doncs, que s'ensenya a l'hostaleria. Els que fan fonaments, doncs, igual es passen tot l'any fent pivots i llavors no saben fer lloses, i així podríem donar llistes sense acabar. Els bombers de Barcelona n'hi ha que els de mecànica es passen l'any canviant bombetes de camió. Ja. Clar, comparat amb el que seria una formació integral on te li ensenyarien, doncs, diguéssim, el motor d'expulsió, que si els híbrids, m'explico, sí. Clar, imagina't que el tenen un any posant bombetes i això, de vegades, malauradament, es certifica que les empreses fan aquesta formació quan en realitat tots sabem que no la fan. Llavors, això és també un desastre en una estructura de país com és la formació professional. Mm.
Clar, aquí hi afegim tot el tema de retallada de grups de P3 que hem explicat, tota l'ampliació horària dels professors de les hores lectives, tot el que hem anat aplicant i implementant perquè estàvem en crisi i no s'ha revertit en el moment que no hi ha la crisi, i dibuixa aquesta situació certament preocupant. La dimissió la demaneu vostè que estès, de moment?
Sí, la demanem, l'estem demanant, no sé si se sumaran altres actors de la comunitat educativa, però entenem que com a sindicat majoritari doncs podíem fer aquest pas endavant i dir, mire, conseller, dimiteixi perquè no està arreglant. I a més, han fet servir molt la mentida. Per exemple, avui a la mesa ens deien que no tenien diners quan es van dir als grups parlamentaris que sobraven 300 milions a la Generalitat, que hi havia mecanismes jurídico-tècnics per implementar-los, i ens estan dient que no tenen diners i que no es poden comprometre, perquè fins i tot de vegades ens carreguen peticions que estem fent ara a un pressupost del 20 que diuen que no tenim, però com si s'hagués dit nou. Quan això, per exemple, les patronals de la concertada no els hi han fet, han signat un pacte contra la segregació escolar que preveu donar doncs, els famosos contractes programa per augmentar el finançament de l'escola concertada. És a dir, que amb la patronal de la concertada sí que s'han compromès a fer més despeses i ho tenen signat amb un pacte, i és per això que l'USTEC no va signar el pacte i la patronal de la concertada sí. Vull dir que són moltes coses.
De moment heu fet aquest comunicat demanant la dimissió. En principi, estem en un moment molt complicat, estem ja a la finalització del curs. Preveieu algun tipus de mobilització o això, en tot cas, es veurà de cara al setembre?
Bé, de moment, dimarts ja en tenim una, hi ha la mesa de la formació professional i es demana l'aturada d'aquesta reforma del currículum, que ells no admeten ni que sigui una reforma quan és un canvi profund que afecta tots els mòduls professionals de totes les famílies professionals.
Doncs, en tot cas, aquesta és la notícia que avui hem conegut, aquest cop a la taula que ha fet el sindicat majoritari de professors, vostè que estès, i que, en tot cas, si et sembla, Ramon, tenim compromès una xerrada el proper dimecres, la mantenim, d'acord? I en aquest sentit allà podrem aprofundir en moltes de les qüestions que ara hem pogut apuntar.
Doncs encantat de ser amb vosaltres i moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
Adéu.
Per tant, totes les evolucions que hi puguin haver al voltant d'aquest tema, evidentment les tractarem el proper dimecres, a més de fer un petit resum, no? una unió de notícies que hem anat explicant les darreres setmanes. Gairebé el mateix podríem fer amb el cas que ens porta ara, fer una reunió de notícies que han tingut a veure amb l'explotació urbanística de la Costa Brava. I en aquest sentit tenim bones notícies, eh? Tenim novetats, Cristina.
Sí, el jutjat d'instrucció número 3 de Figueres ha obert diligències prèvies per investigar si s'ha comès delictes en l'inici de les obres de l'urbanització de Saguarda, de Cadaqués, un cas que SOS Costa Brava va portar a la Fiscalia Especialitzada en Medi Ambient de Girona, la qual hi va veure indicis de delicte. En parlem amb l'advocat de SOS Costa Brava, l'Eduard de Ribot.
Eduard de Ribot, molt bona tarda.
Bona tarda.
Deia jo que és una bona notícia perquè almenys la justícia sembla que comença a implicar-se en tota aquesta història. No pas perquè estiguem contents de que s'hagi d'arribar a aquest punt per intentar aturar el que, vaja, a nivell social ja el coneixement o la visió general de que això s'ha d'aturar.
Efectivament, l'Associació Amics de la Natura de Cadaqués, des del passat mes de novembre del 2018 ha presentat fins a 7 diferents denúncies contra les irregularitats del pla parcial i del projecte d'urbanització de Saguarda de Cadaqués. Ha dit reiteradament davant de l'Ajuntament de Cadaqués que era un pla il·legal, que no es podia executar, que les pendents eren superiors al 20% i estava prohibit urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%, que les zones verdes tenien grans pendents, eren torrenteres i eren penya-segats, que per tant no estaven en funció, no estaven al servei de la població de la urbanització, que no hi havia aigua, no hi havia subministrament d'aigua garantit a Cadaqués per aquestes noves necessitats, i que no es feia reserva de protecció d'habitatge social. Eren una sèrie d'irregularitats prou greus com per aturar o com per impedir aquestes obres. Van demanar el novembre del 2018 que declaressin nul de ple dret el projecte d'urbanització. Hem insistit, 7 denúncies diferents, 4 escrits davant diferents organismes també de la Generalitat de Catalunya, i les úniques respostes han sigut el silenci. Per tant, ens hem vist obligats a posar els fets en coneixement de la Fiscalia per si hi havia alguna irregularitat susceptible de perseguir o, com a mínim, d'investigar. I també hem anat als jutjats contenciosos de Girona per interposar el corresponent recurs contenciós per aturar les obres de Saguarda i per declarar nul de ple dret el projecte d'urbanització. I bé, 8 mesos després, amb silencis administratius, ens trobem que hem d'anar això, als tribunals.
I ara les obres, des d'ahir que se sap, doncs, que sí que s'han aturat, ve això tot junt? No sé si és una casualitat.
És curiós, és paradoxal, és una coincidència. L'Ajuntament, termini de 6 mesos per incoar, tramitar i resoldre l'expedient de nul·litat de ple dret del projecte d'urbanització, deixa passar els 6 mesos, s'entén desestimat la petició i anem als jutjats, i ha coincidit que el dia mateix que interposàvem el contenciós, l'alcalde de Cadaqués per fi atura les obres. I atura les obres per una cosa tan senzilla com no disposar d'aigua garantida per als 104 habitatges i per l'hotel que es projectaven. Nosaltres aquest defecte el vam denunciar reiteradament, ja des del primer escrit de 14 de novembre del 2018. Copiàvem fins i tot la literalitat dels informes d'Aqualia i de l'Agència Catalana de l'Aigua indicant aquests defectes. L'Ajuntament de Cadaqués no ha fet res, ha deixat començar les obres, ha deixat començar l'urbanització, arrasar centenars de metres de parets de pedra seca, arrasar i destruir l'arquitectura popular, tradicional, rural de la zona, arrencar centenars d'oliveres, i bé, finalment s'han donat compte d'un error tan flagrant com és que no disposaven d'aigua.
I ens ho creiem, no? O és que ja sabien que no disposaven d'aigua des d'un primer moment i se l'han vist a sobre i han dit anem a fer alguna cosa abans de que ens caigui?
aquest defecte està detectat des del 2011.
D'acord.
De fet, els tribunals exigeixen com a requisit per l'aprovació dels plans assegurar que es disposa de subministrament d'aigua potable per les noves necessitats i de les demandes de la població. Per tant, era una cosa evident que no es podia aprovar el pla parcial si no es disposava de la concessió d'aigües per aquesta població. I el promotor no tenia garantia de l'aigua a Cadaqués, com no té tampoc garantit el sanejament. L'estació depuradora de Cadaqués no dona l'abast dels nous cabals d'aigües residuals procedents de Saguarda. Per tant, era un despropòsit permetre iniciar aquestes obres d'urbanització. Amb independència de que la Generalitat, el 17 de gener del 2018, del 2019, perdó, va acordar la moratòria urbanística. I en la moratòria urbanística incluïa el sector 6-2 Saguarda de Cadaqués, que el considerava sòls no sostenibles de la Costa Brava. I ho feia perquè el 58% de l'àmbit territorial tenia pendents superiors al 20% i es consideraven inidonis per ser urbanitzats.
I tot i així, fins ara no s'ha pogut aturar. Ara sembla que sí, que fins a la publicació del Pla Director Urbanístic, que arribarà a principis de 2020, no? Realment aquestes obres sí que sabem que s'aturaran, però realment el mal ja està fet.
Bé, està fet en part, però el mal no està consolidat. S'han destruït, el que dèiem, parets de pedra seca, s'han arrencat oliveres, però encara no s'ha acabat de fer, per exemple, no s'ha obert el segon vial. De fet, ahir, a les 8 del matí, entre 8 i 9, van comparèixer els constructors per arrencar les oliveres en una de les finques de Saguarda que dona en el segon vial a la part més baixa de l'urbanització. I, afortunadament, els propietaris de la finca van impedir que els operaris doncs, procedissin a arrencar aquestes oliveres i, afortunadament, al cap d'una hora es va donar la notícia de que, per fi, l'Ajuntament de Cadaqués feia allò que tenia que haver fet des del 30 de gener del 2019, que era aturar les obres. Ens véssim estalviat, efectivament, aquesta destrucció. De totes maneres, entre les peticions que fem en el recurs contenciós administratiu, una d'elles és, naturalment, exigir que es restauri tot allò destruït.
Per què serà que el que hauria de ser, o el que és una bona notícia, ens l'agafem amb tota la cautela del món? No sol ser normal, no? Normalment quan s'aconsegueix una cosa així, doncs és motiu de celebrar-ho. I ara estava escoltant-lo i pensava, com és que ens ho agafem amb tant escepticisme?
No és escepticisme, és una mica de... És una notícia agredolça. És dolça, no? Estem contents perquè per fi s'aturen les obres, però és una mica agra perquè veus que es podien haver aturat i s'havien d'haver aturat el novembre i, per tant, podia haver evitat tot això. Veus que tenim uns poders públics i pressió que no actua responsablement, que no és diligent i que la seva incúria porta a la destrucció del nostre patrimoni.
I té alguna cosa a veure que fa 15 dies hi haguessin eleccions municipals? No.
No tinc ni idea. De fet, crec que en el debat electoral a Cadaqués l'alcalde va anunciar que finalment acordaria aquesta mesura de suspensió quan altres candidatures portaven en el seu programa o havien publicitat en aquell debat que aturarien les obres. Bé, ara ho ha fet l'alcalde de Cadaqués, que crec que tenia 6 regidors i que ha quedat ell sol, no? O sigui que la població de Cadaqués crec que ha votat clarament en contra de l'actuació, bé, de la inactivitat, en aquest cas, de l'Ajuntament de Cadaqués en defensar el patrimoni natural, paisatgístic i arquitectònic del poble.
Ara, això ho han aturat a nivell municipal, tenim la investigació que dèiem per part de la Fiscalia, ara què hem de fer, esperar o no?
Sí, en principi hem de confiar que el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, que ha d'arribar amb un acord d'aprovació inicial, s'espera que al setembre, doncs confirmi que Saguarda és d'un dels àmbits on es pretén aplicar una de les estratègies del Pla Director, que són o extinció, que vol dir desclassificació total del sòl o reducció, que vol dir limitar l'àmbit territorial i reduir el sector que es pugui urbanitzar, o bé integració paisatgística, que vol dir bé mesures de maquillatge per impedir que l'impacte visual i paisatgístic sigui tan rellevant. Naturalment, la plataforma SOS Costa Brava i l'Associació d'Amics de la Natura de Cadaqués, el que exigim a la Generalitat, i així ho hem fet en tots els escrits d'al·legacions a l'abans de pla director, és la desclassificació total de Sa Guarda, la protecció i catalogació de tot el patrimoni natural i cultural arquitectònic que hi ha a les finques i, per tant, la preservació.
Doncs aviam si els, hi fan cas a vostès i a la població de Cadaqués, que, com deia, majoritàriament ha votat, s'ha manifestat, almenys en les darreres eleccions, a favor de protegir aquesta zona de la població de la vila. Li agraeixo molt que ens hagi atès i esperem que realment es posin mans a la feina i no haguem de tornar a parlar novament de màquines malmetent patrimoni natural del nostre país. Eduard de Ribot, advocat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la notícia, com deia l'advocat Eduard de Ribot, agra dolça. Dolça perquè ho hem aturat, agra perquè ha arribat massa tard. Ha arribat quan ja s'han malmès part de tot aquest element paisatgístic i natural tan característic de la Costa Brava. D'altra banda, amb arguments que fa anys se sabia i que, per tant, no calia esperar-se al 2019. Si els arguments eren aquests, es podia haver fet doncs, molts anys abans i aturar-ho molt temps abans de que sigui el mal irreversible. Veurem que decideix aquest pla director al qual fèiem referència i, evidentment, si es produís qualsevol tipus de novetat des del FAR, us mantindrem informats. Així arribem a les 5 en punt de la tarda. Tot just després farem una miqueta de cuina i alguna altra qüestió que esperem que sigui del vostre interès. Per això ho hem treballat, per això ho hem preparat i per això us oferirem.
Segueix la llum del FAR.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Atlantis no cau, Atlantis callau, Atlantis fa llum, Hipòlit Dalmau. Atlantis sabent, Atlantis depèn, Atlantis s'aclou, tentacles espets. Ciutat en silenci al fons de la mà, columnes arcúies les navals, el rei i la reina una xarna un enfós, registre de peixos, comerç, migracions, Atlantis s'acruix, sa nit de cibern, Atlantis s'ha perd, i en pecs que la bruix. Ciutat en silenci al fons de la mà, columnes, arcúries, escoles navals, el rei i la reina, una xarna on un fos, recompte de peixos, querelles, sancions. Ciutat en silenci al fons de la mà, columnes, arcúries, escoles navals, el rei i la reina, una xarna on un fos, sumandes perfectes, obram extinció. Atlantis callau, Atlantis fa llum, Hipòlit Dalmau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.